Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda a totes i a tots. S'acaba la Setmana Santa i tots tornem als nostres llocs habituals. Esperem que hagi disfrutat molt. Com és habitual, us parla un servidor, el Felip Querol, des dels estudis d'Ona Codinenca, quan són exactament les 8:02 de la tarda. I tenim aquí, com cada dia, la Raquel. Bona tarda, Raquel.
Bona tarda.
I al control tècnic tenim la Marina Carbonell. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem el programa 12, el viatge a l'altre. Que Raquel, com has passat aquestes vacances? Has anat a algun lloc? Què has fet?
Doncs la veritat és que molt bé, he estat a Copenhague i he aprofitat...
A Copenhague? Per...
Sí. Un fred, res a veure amb la Setmana Santa d'aquí. I vaig aprofitar també per arribar fins a Suècia, a Malmö, una ciutat molt petitona però molt encantadora.
Jolín!
Sí, ho he aprofitat bé, o sigui, fins ahir a les 8, 10 del vespre a casa i no vaig arribar a casa.
Quina enveja, no? Ostres! I no està rebentada? No, estàs bé. Com una rosa.
Bueno,
està com una rosa, sincerament, eh?
Porto com 5 cafès, pujant la mitja, que normalment jo en bec 2, o sigui, però bueno, aquí aguantan. I tu què tal?
Bé, he anat al poble a desconnectar una mica i ja està. Descans, relax.
Com es diu el teu poble?
Cinc Torres. Al nord de Castelló. Sí. Doncs bé, vosaltres que heu passat bé? Esperem que sí. Doncs vinga, genial. Comencem. Bé, aquesta setmana, com que ja veu encertar el país, ja no cal que us donem més pistes. Avui, com ja sabeu, com ja podeu saber per les xarxes socials, parlarem d'Irlanda. En irlandès pronunciat Eire, i en anglès Ireland. On la situem? Es tracta d'una illa que no forma part del Regne Unit. Està limitada al nord-est pel Canal del Nord, a l'oest per l'oceà Atlàntic, a l'est pel mar irlandès, que es connecta a l'oceà per mitjà del canal de Sant Jordi i del mar Celta. Al sud, per l'oceà Atlàntic. La seva capital és Dublín, com ja sabreu, que per cert en anglès es pronuncia Dublin, per si de cas, i els idiomes oficials són l'anglès i l'irlandès. Té una superfície d'uns 70.273 km² i una població de més d'uns 4 milions i mig d'habitants. La moneda oficial és l'euro.
Pel que fa a la religió, la majoria és catòlic, amb un 86% de la població. Però també hi ha altres religions, com ara l'Església Anglicana, i amb menys adeptes l'islamisme, l'Església Presbiteriana d'Irlanda o l'Església Metodista d'Irlanda. El 1949 es va declarar l'Estat Lliure d'Irlanda com a República d'Irlanda. Té un sistema parlamentari de govern en el qual el president n'és el cap d'estat. Conserva tres de les seves quatre províncies històriques, Leinster, Connacht i Munster. La gran part de la quarta província històrica és l'Ulster, que és part del Regne Unit, no d'Irlanda. És el que s'anomena Irlanda del Nord.
Avui tenim el plaer de tenir a l'altra part del fil telefònic al Carlos Burgos. Hola, Carlos, què tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, escuchando música que tenéis ahí, Celta, muy bonita, de fondo.
Muchas gracias. Una pregunta, ¿ya has acabado las vacaciones o estás en vacaciones tú?
Aquí ya hemos acabado, aquí ya estamos en el tajo, como decimos.
¿Y han ido bien?
Sí. Ya estamos de trabajo.
Perfecto, me alegro.
Ha ido todo perfecto.
Eso está bien, y que dure. Pues nos gustaría, si no te importa, nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en Irlanda. ¿Cuándo fue?
Pues mira, yo empecé de pequeño a ir el primer encuentro, aunque siempre me había llamado la atención Irlanda, ya sabes que por aquí siempre nos llama la atención, es un país que tiene mucho atractivo por sus gentes y por su propio país, ¿no? Y yo a los 15 años pues fui de intercambio para allá y entonces ya fue cuando ya me quedé totalmente enganchado con el país y con las gentes. Entonces a partir de ahí pues ya me fui vinculando cada vez más. Me gusta mucho la historia, me gusta su música, me gusta su país, me gusta todo y por último pues me casé con una irlandesa y mi hija mayor, por ejemplo, pues nació allí también.
Pero ahora estáis aquí en España, ¿no? Ahora por lo que dices.
Sí, vivimos aquí.
¿Cuál fue la causa para ir a Irlanda? ¿Por estudios? O sea, para aprender inglés o...
Pues por parte de en aquel entonces de mis padres era el aprender inglés, que era lo que, aunque a mí me gustaba, o sea, no era una asignatura que me costara o que tuviera problemas con ella, me llamaba la atención y mis padres lo que querían era el tema del inglés. Yo estando allí, pues disfruté, vamos, el primer año pues disfruté como un enano, el tema de cómo eran los irlandeses, pues me llegó muchísimo.
Perdona, después, cuando dices el tema de cómo eran los irlandeses, ¿los podrías describir un poco para que nos hagamos una idea o la gente que no los conozca se haga un poco una idea? ¿Qué encontraste que no te esperabas a lo mejor?
Mira, hay dos islas muy juntitas, ¿no? Gran Bretaña por un lado e Irlanda por el otro. Y parece mentira que dos islas tan cercanas y que además han estado, aparte de que la distancia kilométrica es cercana, aunque esté el mar, han estado en guerra constantemente, ¿no? Hasta hace muy poquito. Todos esos contactos, aunque sean de guerra, pues deberían tenerles muy cercanos los unos a los otros. Sin embargo, cualquiera que ha estado en las dos islas sabe que la diferencia es tremenda entre unos y otros. Hubo una escritora que dijo que hace bastantes años, que decía que Irlanda, una escritora irlandesa, que Irlanda era una isla mediterránea que algún dios había llevado al Atlántico, pero que era mediterránea. A mí esta descripción yo creo que me llega mucho en cuanto a entender que los irlandeses tienen una manera de ser que es más cercana a la nuestra, más abierta, más no tan ruidosos como los españoles, pero sí les gusta el bullicio, les gusta la juerga y les gusta la charla, ¿no? Entonces, son características que no todos los en la isla de al lado, en los británicos, pues no lo tienen de esa manera. Ya sabemos que son más cerrados, ¿no? O de otro estilo. Con los irlandeses siempre nos sentimos bien y toda persona que visita Irlanda vuelve diciendo que se ha encontrado como en casa.
¿En qué parte de Irlanda? Ay, perdona que te he cortado, ¿eh? ¿En qué parte de Irlanda fuiste la primera vez?
La primera vez estuve en Dublín. Pero después he estado, vamos, donde más suelo ir, que vamos frecuentemente, es más al norte, más a Irlanda del Norte. Que como ya sabéis, bueno, pues hasta hace poco existía hasta frontera física entre las dos partes, existía frontera total. Y bueno, pues desde el proceso de paz, pues se han ido acercando las dos partes y ahora se puede pasar de una zona a la otra con total tranquilidad y se van acercando y generando enlaces entre entre el norte y el sur y, bueno, pues ha mejorado mucho la vida.
Hola, Carlos, soy Raquel. Una pregunta. ¿Tu mujer es de Irlanda del Norte? Hola. ¿Tu mujer es de Irlanda del Norte?
Sí, correcto.
Vale.
Hablas de esas dos sitios, ¿no? De Dublín y del norte, de Irlanda del Norte.
Sí.
Dices que, por lo que dices, últimamente como que las diferencias no están tan... O sea, que hay menos diferencias. Pero antes también habría alguna diferencia. ¿Podrías destacar alguna diferencia entre Dublín o la parte del sur y la parte más del norte? En cuanto a la gente...
Tendríamos que remontar casi históricamente para saber por qué hay diferencias y con quién son las diferencias, ¿no? Si lo vinculamos, el sur, ahora mismo, esta Semana Santa se ha celebrado el 100 aniversario de lo que se llamó el alzamiento de Pascua, en el cual los irlandeses se levantaron contra la invasión británica y consiguieron unos años después la independencia de la parte sur. Y a partir de ahí, o sea, hace 100 años, bueno, fue en 1922 cuando ya consiguen la independencia, pero empiezan a ser ya más ellos, pueden ser más ellos, el gaélico pues se les había prohibido mientras estaban los británicos, entonces pues bueno, no solo es el tema del idioma, es el tema de muchos temas, claro, los cuales ellos pues pueden llegar a ser más ellos. En el tema del norte pues hay una plantación, como llaman ellos, ¿no?, de protestantes británicos hacia la isla, y la mayoría la concentraron en el norte. Entonces, cuando quisieron separar y dejar una parte británica, la propia Gran Bretaña, el propio Reino Unido, pues lo dejaron en unos condados en los que esa plantación de su gente era mayoritaria y tenían más voto y más poder. Entonces, atiende a esto, esa separación entre el norte y el sur.
Porque tu mujer, has dicho, ¿de qué parte era?
Del norte, de Belfast.
Ajá.
Sí.
Y cuando ella ha venido a España, ¿cómo nos ve a los españoles? ¿Qué imagen tiene?
Pues... Como te comentaba, en el norte no todo el mundo es... en el sur son todos más parecidos. En el norte hay una manera de ser un poco más pro-británica y una manera de ser más irlandesa. Uh-huh. Unos se asimilan también con el catolicismo y otros se asimilan con la religión protestante, aunque ni todo el mundo vaya a misa por un lado ni todo el mundo sea protestante por el otro, pero bueno, que se vincula de esta manera. Y bueno, pues los que son más de la parte nacionalista irlandesa o más católica, pues como han dicho ellos hasta hace poco, pues se parecen más a nosotros, y los otros se parecen más a los británicos. Y bueno, pues ¿cómo ven ellos a los españoles? Pues lo primero que nos ven es que hablamos demasiado alto. Eso ha salido hasta en los periódicos de Dublín, que cuando la gente se queja de que los españoles hablan muy alto en el autobús, que si en verano cuando van los chavales a estudiar inglés, que si son muy ruidosos, que si son muy... Pero lo que está claro es que tenemos una consonancia muy buena y entre la gente, ¿no? Y después, bueno, pues en España, pues el tema del clima, pues cambia mucho el tipo de vida. Allí, pues lamentablemente, pues llueve mucho. Lamentablemente, que por otro lado es lo que genera el color verde tan bonito que tiene la isla, ¿no?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Imagino, claro.
Efectivamente. Y, y ese puede ser el que más choca, pero es curioso ver cómo gente que vive en un clima que llueve bastante y que está bastante oscuro normalmente el día, pues sean tan alegres y tan amistosos, tan amables, ¿no?, con los demás. No se cierran en sí mismos.
Entonces, vas allí, conoces a tu mujer y, bueno, os quedáis allí y luego volvéis.
Sí.
¿Qué motivos os llevó primero a quedaros allí y luego qué motivos os... ¿Por qué os vinisteis?
Pues el clima y el trabajo yo creo que es la clave de venir aquí. A todo el mundo le tira su tierra y es difícil para ella pues dejar Irlanda, ¿no? Pero también hay un tema en el que los irlandeses son diferentes a los españoles, que es el tema de salir de casa, ¿no?, de viajar. Ellos llevan viajando toda su historia, ¿no?, desde a mediados del siglo XIX, pues ya emigró prácticamente toda la población por problemas que hubo de una gran hambruna que hubo, porque la patata, que era el alimento básico, pues tuvo una enfermedad y como la carne, las vacas se la llevaban los ingleses en sus barcos y lo único que quedaba era la patata, y la patata se estropeó durante unos años, pues esa hambruna y con muertes de millones de personas, pues hizo que otros muchos millones, no recuerdo ahora el número de...
Bueno, tranquilo, no te preocupes.
Pues fue prácticamente la mitad de la isla la que emigró, y la que emigró por todo el mundo, que por ese motivo también están los irlandeses prácticamente en todos los países del mundo. Y un tema importante es que ellos están acostumbrados a viajar, a salir y a hacer raíces en cualquier lugar, aunque sigan viendo entrañable la vuelta a su Irlanda, ¿no? Pero están más abiertos a viajar
bastante
y a establecerse fuera que nosotros.
Por ejemplo, ¿tu hija qué prefiere, Irlanda o España?
Esa es una pregunta complicada. Hombre, donde pases tu adolescencia, yo creo que es lo que más te puede enganchar, y también el idioma que con el que normalmente te expliques o hables, ¿no? Que sean mis hijos sean bilingües, hay una tendencia, como vivimos en España, a sentirse más cómodos con el español que con el inglés. Entonces eso ya hace que tiendas hacia,
claro,
a sentirte más a gusto aquí. Pero allí se sienten como pez en el agua. Y hay temas que son muy gratos para nosotros, aparte de la familia, ¿no? El tema de la música, el tema de la amabilidad de las personas, de ser tan abiertos, tan sencillos en la forma de vivir. Pues, bueno, a veces que envidia, ¿no?
Y tan educados también, ¿no?, diría.
Sí. Y tan serviciales, que es un tema que a mí mi mujer, por ejemplo, me echa muchas veces en cara. Dice, siempre que alguien nos ayuda desde, pues, yo qué sé, un autobusero, pues que te dice, familia numerosa, pues si sacáis tal tarjeta os vais a ahorrar no sé cuánto dinero. O ven que te acompaño y os ayudo a sacarlo, la tarjeta. O esto no son casos aislados de algo que suceda porque te has encontrado una persona maja. Esto sucede bastante y aquí parece que
aquí no es tan frecuente.
Aquí somos un poco más setos, ¿no?, como decimos. Nos falta un poquito más de, sobre todo de las personas que están en atención al público, pues un poquito más
de movilidad.
Sí. En eso, evidentemente, nos dan muchas lecciones.
Carlos, una pregunta. ¿Tus hijos tienen nombres irlandeses o españoles?
No, tienen nombres que se pronuncian en los dos, bueno, menos la mayor, que se llama Blanca. Los otros dos tienen nombres que se pronuncian igual en los dos países, tanto en inglés. No tienen nombres gaélicos porque el gaélico, como sabéis, pues es muy complicado de escribir y de pronunciar. También en el norte, no, el tener un nombre gaélico a lo mejor es también un síntoma de ser de uno de los... Bueno, ahora ya no hay problemas, pero cuando había problemas, pues te identificabas con uno de los dos bandos, ¿no?
Yeah.
Y eso era delicado. Ahora parece todo una tontería, pero en aquellos años del conflicto armado, pues te podía suponer tener problemas.
Y entonces, como posicionarse, ¿no? Uh-huh.
Sí. Y no en un tema de enfrentamiento político, sino en un tema armado. En un tema armado en el que había dos bandos y bueno, hubo muchas muertes, ¿no? En los dos bandos. Y bueno, también esa fue tan duro aquellos años que yo creo que gracias a eso también se han dado cuenta que es mejor alcanzar un acuerdo de paz y vivir en paz que intentar alcanzar cada uno por su lado, unos el mantenerse totalmente independientes del otro bando y el otro mantener a la isla británica ahí metida, ¿no? O sea, yo creo que los dos han cedido. Uh-huh. Y eso es importante.
Una pregunta un poco personal. Hablabas de la música que te gusta mucho. ¿Cuál es tu grupo preferido?
¿Mi grupo?
Sí, o tu cantante o tu canción, no sé.
Bueno, es que yo soy muy de dos.
No sabía.
No es música celta, pero U2 pues, uh-huh. es mi grupo favorito desde pequeño. O sea que
ya somos dos.
Sí. Me alegro. Y entonces, bueno, pues me llena totalmente y en los siguientes pues están muy lejos, porque están muy lejos los siguientes irlandeses y los siguientes de cualquier nacionalidad. Pero U2 me gusta mucho. La música celta me encanta también. Van Morrison también es uno de mis músicos que me encantan. Y la música celta pues alegra mucho. Hey, te estoy escuchando U2 por ahí.
Sí. Aquí nuestra técnica Marina que hace maravillas. Entonces, pues, como he visto que te gustaba, pues sí. Pues, Carlos, no sé si Raquel tiene alguna pregunta más.
No, bueno, ¿cuándo pensáis volver? Es decir, ¿cuál es el próximo viaje y si va a ser a Irlanda, si ya va a ser para vacaciones? O...
Bueno, pues yo la próxima semana tengo que ir para allá porque estamos también con tema de intercambio de chavales de españoles para allá. Van, los españoles quieren ir más que los irlandeses venir, pero bueno.
No sé por qué, pero me extraña. Esto es todo bien.
Pues bueno, pero, Carlos, hombre, cuando están aquí les gusta, ¿eh?
No, claro.
les cuesta a lo mejor venir más, pero...
Sí.
Entonces, bueno, pues el próximo viaje será, aunque es de trabajo, pues será la próxima semana.
Bueno, pues te deseamos muy buen viaje.
Pues Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y en fin, un abrazo. Te dejamos
muchas
con
un gracias a vosotros y mucha suerte con este programa tan interesante que tenéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
No sé si también tú sembrarás tú, pero bueno, sé que tú vas hasta también a Irlanda, tú me has hecho esta. Me ha recordado mola a la forma de hablar dels irlandesos, en plan, una forma molt, o sigui, una forma de parlar molt, molt pausada, molt ben pronunciat, molt... Dóna gust.
A mi el que m'ha sorprès és la història, o sigui, quan diu que Irlanda el va enganxar, m'ho crec realment, perquè aquest empapament d'història, les dades que ens ha donat, la gran fam que va haver, no? De fet, l'última pel·lícula que està nominada als Oscars, Brooklyn, parla d'una irlandesa que ha d'emigrar per culpa de la gran fam.
L'he de veure, no l'he vist aquesta encara.
Doncs molt recomanable i en sèrio, quan diu que estan acostumats, és veritat, perquè just quan arriba allà, molts policies del barri de Brooklyn eren irlandesos.
Vale.
I llavors quan diu que hi tenen comunitats arreu del món, és veritat, és veritat. O sigui, sí, impressionant, sí. O sigui, una molt bona entrevista.
Fantàstic, m'ha agradat molt, sí, sí. Bueno, et deixo que expliquis, que comenci a explicar
la
història.
Doncs comencem amb la història d'Irlanda. Irlanda o Eire va estar habitada des de l'any 9000 abans de Crist. D'aquestes tribus queden algunes restes com megalits, dòlmens i vestigis de l'extracció minera de coure i or. A partir del segle IV abans de Crist, els celtes procedents d'Europa arriben a l'illa i construeixen una població unida per la mateixa llengua i la mateixa cultura, però fragmentada en petits regnes, sempre en guerra els uns amb els altres. Els romans van intentar conquerir Eire, però mai ho van aconseguir, i és per això que la cultura celta es va conservar.
Una de les llegendes té a veure amb els trèvols de tres fulles. Segons la llegenda, aquesta plana és sagrada, ja que representa el número 3, un dígit místic en la religió celta. Quan van arribar els cristians, el trèvol va tornar a ser protagonista, ja que Sant Patrici va conquerir l'illa gràcies a ell, ja que sembla una creu i simbolitza la Santíssima Trinitat. Però la història del sant no acaba aquí. Es veu que hi ha un dia cada 4 anys que les dones es poden declarar als homes. Interessant. Això va succeir perquè Santa Brígida va dir al sant que no era just que les dones haguessin d'esperar sempre a que un home es declarés. La solució, cada 29 de febrer, les dones podran declarar entregant l'anell Cladach, un anell amb dos mans entrellaçades que agafen un cor amb una corona a sobre. És símbol d'amistat i amor. Segons com es porti l'anell, significa una cosa o una altra. En la mà dreta, amb el cor cap a fora, significa que la persona no manté cap relació. S'apunta cap al cos, és que té el cor ocupat. A la mà esquerra, en canvi, s'apunta cap al cos, significa que la persona està compromesa, i cap a fora, que està casada. Interessant.
Cap a l'any 800 es va produir invasions de vikings. Aquest poble va ser el fundador de Dublín, però van instaurar la por fins l'any 1014, quan el rei d'Irlanda, Brian Boru, els va derrotar a la batalla de Clontarf. En el segle XII, els anglo-normans, Enric II d'Anglaterra, al capdavant, van ocupar la ciutat i les regions del voltant, convertint-se en senyor feudal. L'illa Verda va passar a formar part dels territoris de la corona britànica, un domini que va perdurar 7 segles on les repressions i les rebel·lions no van parar mai. Un dels motius pels quals Irlanda compta amb tants castells és perquè durant el regne d'Eduard VI va prometre una donació de 10 lliures a tot aquell que construís un castell i servís per reforçar les seves fronteres.
Els castells irlandesos amaguen secrets, traïcions i assassinats. Un exemple del poder d'aquests castells és el de Blarney, al sud d'Irlanda, que segons la llegenda, si li dones un petó, obtens el desig que demanes. El problema? Doncs que per poder arribar a la pedra en qüestió has d'estirar-te al terra, inclinar-te d'esquenes, deixar el tronc penjant i donar-li un petó a pedra del darrere, amb una separació bastant ampla. És una mica complicat, però es pot fer. Els irlandesos tenen una forta fe catòlica i la imposició de l'església anglicana no va agradar. Justament ho van manifestar quan Enric VII volia aconseguir una bula papal per divorciar-se i Roma li va negar. Aquests fets van fer que les repressions fossin més dures i lliguessin en curt els irlandesos.
Després van venir 2 segles que van ser molt durs. Batalles perdudes, derrotes i finalment les lleis penals van privar els catòlics irlandesos dels últims drets que els hi quedaven. L'any 1800 Irlanda es va unir a Anglaterra i es va dissoldre el seu Parlament. En el segle XIX, O'Connell i Parnell van aconseguir que les lleis contra els catòlics es relaxessin i un nou ordenament agrari transformés el país. Les males collites i l'exportació van fer que arribés la gran fam de 1845 a 1851. Aquest fet va donar inici a la immigració irlandesa als Estats Units. El 1912 el Parlament anglès va votar per l'autonomia administrativa de l'illa, però l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va retrasar i els independentistes van proclamar la independència. Sinn Féin el 1916.
El Sinn Féin va guanyar les eleccions i va promoure la lluita armada fins al Tractat de Londres el 1921, en el que finalment Irlanda va obtenir la independència com a membre de la Commonwealth. Els sis acompanyants d'Irlanda del Nord segueixen formant part del Regne Unit. Això no va agradar a alguns membres de l'IRA i la Guerra Civil va esclatar entre 1922 i 1923. El 1949 es declara la República d'Irlanda i el 1973 va ingressar a la Comunitat Econòmica Europea.
Malgrat aquesta dura història, el caràcter dels irlandesos sempre ha estat alegre. No sé si perquè ho porten en el seu ADN o per la seva afició a la cervesa.
Les dues coses, potser.
Segons la llegenda irlandesa del diluvi universal, durant el diluvi l'illa va quedar afectada de tal manera que no hi havia habitants. El primer que va tornar a l'illa va ser un cerveser i distribuïdor de begudes alcohòliques. I és per aquest motiu que allà tot es celebra amb una mica d'alcohol, fins i tot quan mors i ruixa la teva tomba amb whisky irlandès. També són romàntics. Tenen moltes llegendes sobre l'amor i la més coneguda és la de Tristan i Isolda. Ens l'expliques, Felip?
I tant, i tant. Aquesta llegenda se situa en temps del rei Artur. Tristan era un jove cavaller que formava part del sèquit del seu tiet, el rei Marc de Cornualles. Un dia, una golondrina va deixar caure un cabell ros als seus peus i Tristan va decidir casar-se amb la propietària d'aquell cabell. Tristan va a Irlanda i mata el drac que atemoria la ciutat. El rei Zeus dona la mà de la princesa al rei Marc. La mare de la jove prepara una poció perquè la seva filla s'enamori del seu futur espòs, però la donzella s'equivoca i se'l veu Tristan. Tristan s'enamora d'Isolda i aquesta d'ell, o sigui, s'enamoren mútuament. Hi ha diferents finals. Alguns diuen que va fugir i es van estimar fins morir, altres que eren amants esquenes del rei Marc, i algunes més tràgiques diuen que el Marc va matar a Tristan perquè estava gelós. De totes maneres, la llegenda conta que finalment Tristan va ser desterrat i va enviar una barca amb espelmes blanques perquè anés a buscar Isolda. Però ell creu veure que la barca torna amb espelmes negres, un indici de rebuig. Ell mor de pena i Isolda, que també anava a la barca, mor al comprovar que el seu estimat ja no es viu. Que trist.
Quina tragèdia. Ara parlarem de les festivitats i celebracions nacionals. Sens dubte, la festivitat més reconeguda i celebrada a nivell internacional és la festa de Sant Patrici, o Sant Patrick, en anglès. No fa molts dies que aquí molts la vam celebrar. Concretament és el 17 de març, dia en el que patró d'Irlanda, Sant Patrici, va morir. I com ho celebren? Doncs la seva màxima representació té lloc a Dublín, la capital irlandesa, on hi ha 4 dies de festes. Hi ha una desfilada que representa la cultura d'Irlanda. Aquesta desfilada va néixer el 1995, precisament per tal de promoure i donar a conèixer la seva cultura, i hem de dir que realment ho han aconseguit. Hi assisteixen unes 600.000 persones d'arreu del món, i hi ha activitats com ara una molt peculiar que rep el nom de Darrere de les Petjades de Sant Patrici, que és un passeig per diferents llocs de Dublín que tenen un vincle especial amb el Sant. Es visita la Catedral de Dublín, l'Ajuntament i també el Castell, i l'Església de Sant Oden. A més, no ens podem deixar els nombrosos actes musicals i culturals a l'aire lliure que hi ha arreu d'Irlanda. La gent es vesteix de verd, color del shamrock, és a dir, el trèvol, que és el símbol irlandès per excel·lència. També és molt típic beure cervesa.
Imagino que a tothom us sonarà aquella expressió tan típica que diu «A todo cerdo le llega su San Martín». Us sona? A tu et sona, Raquel?
Sí.
Sí? Sabries dir de què és o ni idea?
Doncs, jo algun cop li he preguntat a ma mare, perquè ma mare és una expressió que utilitza molt, i em diu que el dia de Sant Martí és el dia que que maten els porcs per fer els embotits, la carn i tal.
Doncs home, malament. Fa referència al moment en què es du a terme la collita del blat i altres cereals. És cap a l'11 de novembre, més o menys. Moment en què també se sacrifica el bestiar que havien alimentat i ingressat prèviament per al consum humà posterior, com ara, per exemple, els porcs. Aquesta data, l'11 de novembre, és Sant Martí, d'aquí la dita. Però atenció, perquè no acaba aquí. A la vespre de Sant Martí, la tradició irlandesa diu que s'ha de matar un gall i banyar amb la seva sang tots els racons de la casa. Es tracta d'una celebració similar a la del Dia d'Acció de Gràcies. És per agrair a la terra, diguem, l'abundància del menjar. És una forma un tant peculiar d'Acció de Gràcies.
Però home, la veritat és que és peculiar i amb bruta força.
Sí.
Bastant. Perquè una cosa és seure a la taula i menjar, i l'altra és fregar la paret amb sal.
Però bueno, mira, no sé.
Una altra data assenyalada, com us hem comentat anteriorment, és el 29 de febrer. Segons diu la tradició, al segle V, Santa Brígida i Sant Patrici estaven conversant sobre un tema, la petició de matrimoni dels homes a les dones. Van pensar que era injust que sols els homes poguessin demanar a les dones, i és per això que Van pensar que seria molt bona idea que les dones també els poguessin demanar als homes, almenys el 29 de febrer, que es casessin amb elles. I així va ser. El 29 de febrer les dones es poden declarar-se als homes i se'ls anomena el dia dels solters. Què et sembla, Felip?
O sigui, representa que bé, no? Perquè bé, però ostres, un dia cada 4 anys i
home,
ja està.
És molt injust, o sigui, has d'estar 4 anys esperant per poder-li dir a aquella persona que t'agrada, escolta, vols
imagina't
sortir amb
mi? Aquell dia tens un mal de panxa, que no pots, és a saber que no pots
no,
sortir
de casa. No,
és que
jo m'imagino Santa Brígida a les 6 del matí i en pla, vinga, que és 29 de febrer, aquí sí. Estem perdent el temps. Doncs bé,
sí.
Això no acaba aquí. Aquells homes que no acceptessin la proposició de les noies haurien de pagar una multa. La multa podia ser un petó o una prenda de seda. Tu què escolliries, Felip?
Ostres, un petó, no? Per què vols una prenda de seda?
Sí, no. Jo també un petó.
No sé.
A banda d'aquestes festes tan tradicionals, al mes de juliol podeu trobar molts festivals, com el Festival de les Arts de Galway, el New Market Summer Festival, l'Ennis Street Festival o el Clonmel Junction Festival.
I més endavant, com ja sabeu, hi trobem Halloween. Però què t'ha d'espatxar a Irlanda? Doncs, per exemple, la Convenció Mundial de Fantasmes el 28 d'octubre a Cork. Ojo, eh? Convenció Mundial de Fantasmes, on es reuneixen fantasmes d'arreu del món. Però no és l'únic acte que es du a terme per Halloween, sinó que també trobareu aquesta celebració a Londonderry, el festival de Halloween més immens del món. O també, per exemple, el Halloween al castell de Burnaty, o el Halloween, també, dels esperits de Meath. No us els perdeu. És superinteressant. Però sobretot, hem de destacar la Convenció Mundial de Fantasmes. És impressionant. És impressionant la quantitat de gent que acull. I és que, com ja sabeu, les cultures de parla anglesa són molt donades de tot allò que té a veure amb l'esoterisme, fantasmes, etc.
I ara anem a parlar del que heu de visitar quan estigueu a Irlanda. Irlanda és l'escut natural de les inclemències de l'Atlàntic, per això el clima és molt variable i el vent i la pluja han perfilat un paisatge de conte. És per això que quan es va escriure El Senyor dels Anells, Tolkien s'inspirés en aquell lloc. Aquí van les nostres recomanacions.
Els penya-segats de Moher es situen a la costa oest d'Irlanda i són els més alts d'Europa, un escenari majestuós que et farà sentir com un ésser minúscul mentre observes l'oceà. Aquest lloc va ser el que utilitzaven els celtes per vigilar les possibles invasions de vikings.
Killarney i l'anell de Kerry. Killarney és una població que ofereix una vista espectacular de muntanyes i llacs. És un dels escenaris més romàntics del món. La reina Victòria va visitar Victoria Muckross House i la mansió es manté igual que aquell dia. Està situada al Parc Nacional de Killarney.
Continuem amb el pas del gegant. Milers de perpendiculars i poligonals columnes de basalt, en forma hexagonal, estretament col·locades, una junta amb les altres en forma d'un pas per gegants desapareixent en el mar. A primera vista, aquesta formació geològica sembla haver estat creada per l'home, però no. No és difícil d'entendre i on va néixer el mite. Diuen que el gegant McCool va començar aquesta construcció per poder creuar el mar i enfrontar-se amb un gegant rival anomenat Fingal, a Escòcia.
La península de Dingle, situada al sud-oest d'Irlanda i escenari de moltes pel·lícules. Un dels personatges més coneguts d'aquestes costes és el dofí de Dingle, que el podràs veure si viatges en un vaixell que recorren la costa.
Dublín, o en anglès Dublin. És una ciutat relativament petita, però plena d'història, museus i punts emblemàtics. És una ciutat amb molta vida, plena de clubs, amb música en directe, històries per tot arreu, com l'estàtua de Molly Malone al carrer Grafton. Aquesta cançó s'ha convertit en l'himne no oficial de Dublín, la història d'una bonica peixatera que va morir de febre en ple carrer mentre empantava un carretó i deia «Musclos i escopinyes vius!». La podeu trobar davant del Trinity College i diuen que el seu esperit recorre els carrers de la ciutat. A la ciutat no us podeu perdre una visita al Temple Bar i escoltar la música en directe, així com una escapada a la fàbrica Guinness, on des de dalt podreu veure una magnífica vista de la ciutat.
The Barren, un paisatge desolador però curiós, situat en la ciutat de Galway, reuneix una gran varietat de monuments ancestrals i formacions rocoses estranyes.
Graham Patrick, al comtat de Mayo. El cim de Kirkpatrick, a 764 metres d'alçada sobre el nivell del mar, s'ha convertit en un lloc de peregrinatge des que Sant Patrick, un fet vertader, va fer dejuni durant 40 dies després de construir una església. A dalt podeu veure nombroses illes on es diu que John Lennon va passar un temps vivint com un hippie.
Galway. Aquesta ciutat es troba a l'oest de la illa i és molt pintoresca. Ofereix una gran vida nocturna i és el lloc preferit dels joves irlandesos. És un lloc de pas, de camí, als primers penya-segats que us hem comentat.
I finalment, Belfast. És una ciutat petita i molt diferent de la resta. Té una profunda història marcada per la lluita i pertany a Gran Bretanya. Està ple de murals a les parets que parlen de política, religió, amor... Hi ha reixes que abans separaven les zones i té moltes coses per veure, com la plaça de Santa Anna, la catedral i molts pubs. Aquí va ser on es va construir el Titanic, atenció, i podeu visitar l'exposició més gran del món sobre aquest buc.
I després de tot aquest recorregut, res millor que pensar en menjar. I sempre que anem a algun lloc nou, ens agrada descobrir la seva gastronomia, que ens ajuda una mica més a conèixer la gent. Els ingredients més utilitzats en la seva cuina són el peix, la vedella i la patata. Aquí van els 10 plats més típics. Bacon and cabbage. Tal com es diu, el plat són dos trossos de bacon acompanyats de col i patates.
Irish stew. Bueno, ho he dit una mica en anglès, però... Bueno, Irish stew. És un estofat de xai amb verdures.
Seafood chowder. Una sopa blanca de marisc, mol·luscs i crancs frescos.
Fish and chips, conegudíssim, perquè com ja sabeu, sempre en un país que es converteix en colònia anglesa, acaba adoptant aquest plat.
Col cannon, puré de patates amb fulles de col i ceba.
Beef and Guinness, too. Estofat de carn amb cervesa Guinness. Està boníssim.
Lobster salad, amanida de llagosta fresca de l'Atlàntic.
Cottage pie, és un pastís al forn que està ple de carn picada i cobert amb puré de patates. Sí.
Cuder. Està fet a base de capes de...
Ja començava.
És que aquesta obra... Cuder. Està fet a base de capes de salsitxes de porc tallades fines i embolcallades amb bacon. Tot barrejat amb patates tallades i cebes. Algunes receptes més tradicionals inclouen la Guinness en la cocció.
Continuem amb el boxty. Sembla una truita, però és en realitat un pastís de patata. La tallen molt fina, la ratllen i després la fregeixen.
I per postres, res millor que un cafè irlandès o un pastís de xocolata amb Guinness.
Aquestes hores, sincerament, em poses a parlar d'això...
És que ja... jo soc molt llaminera i pastís de xocolata amb Guinness, si hi ha, amb, o sigui, si hi ha fan marinatges de cervesa amb xocolata,
si ja comencem amb,
imagina't.
Amb, sí.
Ara, els encanta la col.
I avui tenim el plaer de tenir dos entrevistats. Us preguntareu per què, no? Doncs és molt senzill. Molta de la gent que coneixem personalment i que han estat a Irlanda ho han fet amb una beca d'una durada d'un mes a l'estiu, per tal d'aprendre anglès. També és el cas de la nostra entrevistada. Diandra, bona nit, com estàs?
Bona nit, sí, al cotxe a punt d'anar a casa.
Acabes de fer classes d'anglès, no?
Com?
Acabes de fer les classes, no?
Sí, ara mateix acabo.
I què tal, com ha anat? Després de Setmana Santa?
Bé. Molt bé. El primer dia després de les vacances, bé.
Molt bé. Bé, estem així per parlar d'Irlanda. Quina és la teva experiència en Irlanda? Quan vas anar i per què vas anar?
I la meva experiència va ser brutal. Vaig anar farà estiu 11 anys.
I 11 anys ja?
Perquè... Com?
Com passa el temps? Vale, vale. Sí, sí. Continua, continua.
Va ser fa 11 anys i vaig anar perquè em van donar una beca de la Generalitat Valenciana per estudiar allí un mes. I jo la veritat és que no havia eixit mai d'Espanya i m'apareix una experiència al·lucinant. Per una xiqueta de 16 anys, pues, era algo nou.
Perquè, Diandra, tu mos podries dir d'on eres?
Com?
Mos podries dir d'on eres? On vius?
No entenc, es sent mal.
Se sent malament. No, que és, que d'on eres? On vius?
Ah, jo soc de Cintorres, que és un petit poble del nord de la província de Castelló. I clar, un poble de 500 habitants, pues una xiqueta de 16 anys, i si fora era com, què és esto?
O sigui, te van donar la beca, com va ser que te van donar la beca? Per què te la van donar? Perquè hi ha molta gent que no la donen, no? Suposo.
Va ser a l'institut. Jo sabia, bueno, durant diversos anys que a primer de batxiller el professor d'anglès donava aquestes beques, no sé si era algun tipus de... que tenia algun contracte o alguna cosa, que els donem beques i jo la vaig demanar, jo i més alumnes. I ens la van donar a tres companyes de classe, una la va rebutjar i jo la vaig acceptar. I vaig dir, vinga, va, i vaig anar a l'agost del 2005 i una experiència nova, a veure què seria, i la veritat és que genial.
Que quan vas arribar el primer, et va sorprendre més al principi?
Com?
Quan vas arribar, què et va cridar l'atenció?
Que estava plovent, moltíssim. Sabia que plovia, però tant, tots els dies, el temps, el clima és molt diferent a Espanya.
Molt típic.
És a l'agost.
Com per l'allotjament el tenies en una casa, et quedes en alguna residència, com ho fes?
Les nostres beques ens incloïen, bueno, l'estància dins d'una casa, una família, que podies ser irlandesa, inglesa, el que fora, podies compartir habitació, per exemple, en francesos, en italians. En el meu cas vaig estar sola i la veritat és que entrar de nou a una casa on tots són anglesos, en aquest cas irlandesos, i que parlen tots anglès des de primera, parlen superràpid, va ser com, uau, quin canvi.
Però et vas defendre bé, no, suposo, o no?
Com?
Te vas defensar bé o no?
Vaig fer el que vaig poder. Al principi estava un poc assustada i vaig dir, bueno, mira, no ho entenc molt, parleu més espai i tal, i m'han dit, vale, poc a poc, però la veritat és que la primera setmana sempre és més dura, però després, poc a poc, ho entens millor, ells se porten bé, t'ajuden i genial.
Perfecte. Ai, perdó.
Sí, a quina part d'Irlanda vas estar?
Al sud de Dublín. Era una ciutat de, no sé, 100 i pico mil habitants que es diuen Manxtown. I no eren edificis alts, una ciutat molt gran, sinó que era, ja t'he dit, petita, en casetes amb els seus jardins, una ciutat molt tranquil·la.
I a les tardes fèieu excursions, anàveu a visitar altres llocs?
Solíem fer-ho els fins de setmana, els dissabtes amb el col·legi. Però nosaltres, com vam veure que allò estava prou guai, vam decidir un grup d'amics d'anar en un dimecres, un dijous, un dia que tinguérem lliure, i vam visitar diversos llocs. Vam visitar Dublín, un lloc que està a l'oest, a una mitja hora o tres quarts, que es diu Limerick.
Okay.
I la veritat és que impressiona molt perquè, ja t'he dit, les cases són superdiferents. Vam anar a Limerick, que era un lloc on cada casa d'un color, i en comparació a Espanya és que és molt diferent.
I el menjar què tal? Et va agradar?
El menjar, és que més o menys és igual a Espanya, vull dir, mengen...
Trobes que és
paella,
igual?
Que no es menja, sí, jo crec que sí. Gasten molt carn, lasanya, molta pasta, les paelles i això, òbviament, no sopes, no en fan tant. El que sí que em va llamar l'atenció és que no mengen oli, no prenen oli. Allí per fregir fan la mantequilla. I em vaig quedar un poc flipada. Està gent cuina mantequilla? És un poc estrany.
Bueno, a Europa ho fan molt, això. Som nosaltres els estranys, bueno, que ho fem amb oli. Una pregunta, dius que mengem com aquí, però
et fem molt mal.
Vale, la pregunta és, quan anaves a dinar,
què
et preparaven per dinar?
És que, a veure, allí el que feien és almorzar molt bé i em preparaven com un tàper en una bossa de papes petita i en una poma o un iogurt. I apanyat.
I xocolatina, clar, o alguna cosa així, no?
Sí, o xocolata, però xocolatina és un paquetet, ja està. I era molt raro, perquè així a Espanya se menja més consistent i allí era almorzar moltíssim i a les 12 o la 1 menjar una miqueta i era, ostres, em falta algo, així no... Moltes vegades anem a la tinta i ens compren xocolatines, però molt fluixet era.
De la gent, dels irlandesos i irlandeses, què és el que més et va cridar l'atenció?
Dels irlandesos, que estan com una cabra.
Com que estan? Explica't.
Moltes vegades, bueno, en el meu cas, i ho vaig sentir a més alumnes que venien amb mi, que entraves a la casa, a lo millor estàs tot el dia fora de casa, i a les 5 o les 6 arribaves i te'ls trobaves botant damunt dels sofàs totes les llums de la casa obertes, i dius, però què està passant així? Molt estrany. No sé.
Ostres, jo no tenia aquesta impressió.
Com que feien festes ells solos, ahí, no sé.
Què passa, Raquel?
És que el meu professor d'anglès és irlandès i té un humor O sigui, té un humor molt britànic, sí. I a més fa... O sigui, t'està ensenyant anglès, però et va ficant com la pollita i tal. I jo me l'imagino saltant a sobre del sofà. O sigui, m'ho crec totalment.
Jo vaig arribar... Sí, les nenes petites que hi havia a la meva casa ho feien, però és que algunes cases diuen que els pares també ho feien. I, o gent dormint al sofà que dius, qui és esto? Esto no el conec, però tu passaves igual.
Però no, tu vas provar de saltar sobre el sofà o no?
No, perquè a cas...
Home,
però diuen que si va, com és això? Vayas donde vieres, haz lo que vieres, no? O sigui...
No, tenia por, i igual me traven de la casa i dos saltaven en
panet, no? Està molt bé.
Sí.
I sé que has anat a altres llocs, perquè sé que, per exemple, la setmana passada vas venir de Nova York, també has estat a... Bueno, què diferenciaries Irlanda d'altres llocs? Què destacaries?
La principal diferència, en este cas, de Nova York a Irlanda, que he estat jo, és l'amabilitat de la gent. Sempre m'ho havien dit, però fins que no vaig arribar a Nova York no m'ho vaig creure. Vull dir, sí que els inglesos i els irlandesos sí que tenen fama de ser gent més tancada, gent que no s'acopla tant a la gent. I jo, en el meu cas d'Irlanda, no vaig tindre aquesta sensació. O sigui, la gent va ser molt amable, però arribar a Nova York, que estàs a l'estació de tren i que estaves perdudíssim i venia una persona que no coneixies de res i et deia, no, és que tens que fer això. Vull dir, tu estàs aquí a Espanya i la gent passa olímpicament i aquí t'ajudaven i ens miràvem com, què és esto? Ens està ajudant si no els coneix de res. I així anava molta gent, l'amabilitat bestial.
Bé, m'alegro. Un acte que sé que has... Bueno, ho sé perquè ho he vist al Facebook, perquè soc molt xafarder. Un acte que té molt a veure amb Irlanda, que vas veure a Nova York, un acte que té molt a veure amb Irlanda, a Nova York,
sí.
El 17 de març, Sant Patrick.
Sí.
Què va passar?
Com que què va passar?
Sí, un vídeo que vaig veure teu.
Ah, bueno, nosaltres vam veure la desfilada a Nova York.
¿Desfilada de què?
Desfilada de, bueno, de gaiteros, de irlandesos, de escocesos, imagino que també, jo no ho havia vist mai. Però eren grups i grups de gent amb les seues associacions musicals, tocant amb les seues gaites, les seues faldetes... I
les seues faldetes.
I clar, vale. Jo sí, havia sentit molt el Sant Patrick, però de gent que havia anat a la millor Irlanda, s'havia tancat un bar, però el fet de veure una desfilada a Nova York i veure allà gent irlandesa i gent d'arreu del món, tot el món fent fotos, mirant, la gent xillant com a locos, i és, jolín, que important és esto, i sí...
És que Sant Patrick és una de les festes més celebrades internacionalment. És que és així.
Jo sabia que la gent ho celebrava, però no a aquest nivell. I
sí, quan
veus a Nova York que hi ha aquestes desfilades, que tallen tots els carrers, els metros, dius, mare de Déu, i sí, és brutal. Brutal.
Una altra pregunta. Quan vas estar allà tenies 16 anys, però ara que ja han passat 11, has provat la Guinness?
Sí.
I què tal? T'agrada o no? Perquè ja...
Per al meu gust, molt forta.
Molt forta.
Sí.
Bueno, t'ho pregunto jo, te la veus molt ràpid o molt lenta?
Sí, cabrón. Faig el que puc. La Guinness no m'agrada més suau, més rubia.
Bueno, pues res, Diandra, t'haurem de deixar perquè ens queda una mica de programa i no tindrem temps per fer-ho tot. Vale, moltes gràcies pel teu temps i vés-te'n a sopar i a descansar, que ja està bé la cosa avui. Vale,
moltes gràcies.
Besitos, que vagi bé. Adéu. It's my own Irish home, far across the foam, and though I've often left it in foreign land. Irlanda no és sols una illa de sants i erudits, sinó també una illa de rockers. No podem obviar el fet que Irlanda és la cuna de molts grups de rock. Hem de citar obligatoriament U2, com ja ens deia el Carlos, un dels grups més exitosos que s'ha convertit en sinònim de la ciutat de Dublín.
Igualment, Snow Patrol, que fa un rock més indie, que té com a preferida la ciutat de Belfast per a dur a terme els seus concerts, d'on, per cert, és en Van Morrison. Però què és això tan especial que porten els irlandesos a la música? Doncs és bastant senzill. És la música tradicional irlandesa. És una música vibrant i rítmica. Té com a finalitat divertir i que passis una bona estona. I al fi, és el mateix que pretén el rock. Ara bé, allò que realment dona èxit a la música irlandesa és el fet que incorpora instruments tradicionals de la nova música rock.
Per exemple, si ens fixem en The Pogues, U2 o Thin Lizzy, ho veurem. The Pogues van saber combinar les guitarres elèctriques amb la tradicional flauta Tin Whistle, el Bordrán, que és com una pandereta irlandesa, i els violins. La música dels U2 també té les seves arrels en la tradició. Sovint toquen cançons irlandeses com Wild Iris Rose o també The Old Triangle en els seus concerts.
Una de les cançons que més ha influït al rock irlandès, per exemple, ha estat Whiskey in the Jar. El grup que va fer famosa la cançó va ser The Dubliners. The Dubliners no han estat els únics a cantar i tocar aquesta cançó miraculosa, sinó que també ho han fet grups com Thin Lazy, Nashville o Kings of Leon, amb la seva Molly Chambers.
Un dels millors guitarristes, en Rory Gallagher, també és irlandès i com oblidar The Pogues o The Dubliners, que els estem sentint. Com veieu, és la cuna del rock. D'altra banda, també hem de citar artistes com The Cranberries, que per cert m'encanten, The Corrs, també m'encanten, Sinéad O'Connor i un llarguíssim etcètera. She sighed and she swore that she never would deceive me,
but the devil take the women for they never can be. Com ja heu pogut adivinar, el Felip i jo vam estar un mes a Dublín. Bueno, a Irlanda, vale. Jo vaig estar a Dublín. Ell crec recordar que va estar al nord.
A la part nord-oest, que es diu un poble que es diu Ballina. Molt curiós. Ai, ens podries explicar una mica la teva experiència així?
Sí,
ràpid.
Jo vaig estar un mes... Vaig estar un mes i la veritat és que em va encantar, va ser un dels millors estius de la meva vida. Vaig fer amics que encara conservo, m'enduc un gran record i un... crec que allà vaig començar a sentir com la necessitat de la música en directe, cosa que aquí encara no es portava molt, locals on la gent pogués tocar. Tenia 18 anys, així que vaig provar la Guinness, vaig anar a la fàbrica i vaig dir que vaig necessitar les portes de colors, i ahí ho deixo. I la veritat és que recomano molt a la gent que la visiti o que se'n vagi amb les beques, als 16 o als 18.
Importantíssim. Jo vaig estar també, com Diandra, vaig estar als 19 anys a Irlanda, al nord, a Ballina. Va ser una experiència brutal, perquè a part d'aprendre molt d'anglès em vaig espavilar molt com a persona. M'han deixat sol i apanyat com puguis. Els pares, en principi, el primer dia, els pares, vull dir, els pares, a la família que et quedes, en principi t'han d'acompanyar almenys a la parada d'autobús, i a mi em van dir que no em podien acompanyar. Doncs bé, vaig anar jo sol i m'ho vaig fer. I, sincerament, genial. I em va cridar molt l'atenció, però molt, el fet que a l'arribada a casa, a Irlanda, vull dir, és curiós perquè tenien, o sigui, tot el pis emmoquetat, amb el terra de fusta, i darrere de les portes, en concret de dues de les portes, hi havia muntons de sabates i d'espardenyes que dius, no sé per què ho tenien allà. Era molt curiós, però jo ho vaig deixar allà.
Home, es veu que hi ha, això he sentit, hi ha un fantasma que tenen que es dedica a descordar els cordons de les sabates. De fet, si no vols que t'ataqui, el que has de fer és deixar penjat unes sabates amb els cordons lligats. Llavors el fantasma, en quan ho veu, té la necessitat de descordar-los i et deixa lliure.
Anda.
Per això, moltes vegades, quan anem pels carrers o així, a Irlanda ho podreu veure als carrers, hi ha sabates penjades, perquè ells creuen que això, com un duende, un fantasma o així, es dedica a descordar-te els cordons.
Doncs allà devia estar sempre present perquè totes estaven al terra, eh? Però totes, no hi havia cap de penjada. És així, però bé. Bé, ara queda poc temps i com ja sabeu, hauríem de fer el sorteig per la setmana que ve per saber quin... Bueno, no diríem el país, però sí les pistes.
Tinc aquí la bossa?
Sí, sí, sí. Avui trec jo, no? Suposo.
Sí, l'obrirem.
A veure, a veure.
Va, Felip.
La mà innocent no sé si sóc, però bé. Ui, avui crec que és un dels teus, eh?
Aviam.
Sí. Bé, doncs aquí tenim tres pistes. Más grande que Alemania, encara que el 95% del territori és desert. Les dones no tenen dret a conduir. Tindrà l'edifici més alt del món. En sèrio?
Sí.
Ah, vale. No ho sabia.